Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Coneixem els secrets millor guardats de la Festa Major 2019. Una celebració amb veu de dona, mai millor dit. La soprano i presidenta dels Amics de l'Òpera de Sabadell, Mirna Lacambra, i la cantant extremenya Bebe seran les cares visibles de la festa d'enguany. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha recordat que el seu és un govern feminista i que això s'ha volgut plasmar al programa de la Festa Gran de la ciutat.
Incorpora també una perspectiva de gènere en la programació que Barraques doncs, també n'ha fet esment i que nosaltres des de l'Ajuntament també volem destacar, ja que s'ha tingut en compte la representativitat doncs, de les diferents manifestacions culturals produïdes i interpretades per dones. Ens sembla que també és un bon moment a la Festa Major doncs, per reivindicar-ho.
La Festa Major, entre el 6 i el 9 de setembre, incorpora més de 280 activitats, entre les quals hi ha la trobada d'inici de la festa dimecres 4 de setembre a l'Estruc o les barraques que un any més s'instal·laran a l'Eix Macià i que, a més, arriben amb alguna novetat que després us descobrirem. La celebració té un pressupost superior als 475.000 euros.
Titulars.
Uns titulars que repassem amb la Raquel García. Molt bon dia.
Bon dia, Núria.
Manuel Robles, regidor del govern de Sabadell i futur conseller comarcal, defensa l'acord entre el PSC, Junts i En Comú Podem al Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Malgrat les crítiques per part d'Esquerra i les entitats sobiranistes que han convocat concentracions durant el ple de constitució del Consell previst per demà, Robles creu que el pacte de govern a l'ens supramunicipal és legítim.
Posant sobre la taula el que és un projecte d'estabilitat i de govern durant aquesta legislatura, doncs Junts per Catalunya ha demostrat i ha mostrat el seu interès de participar en aquest viatge. I si mostra interès perquè arribem a uns postulats confluents, evidentment que creiem que dona estabilitat i a més tenim la mirada posada en el mateix lloc.
Robles serà conseller comarcal juntament amb tres sabadellencs més, Lourdes Ciuró de Junts, Matías Arracant de la Crida i José Luis Fernández de Ciutadans.
Durant el Notícies Migdia també us parlarem del documental Voces de Vereda.
La periodista sabadellenca Núria Harnés, la guionista, i avui ha presentat el projecte a Ràdio Sabadell. Voces de Vereda reflexiona sobre com és Colòmbia després de l'acord de pau amb les guerrilles de les FARC. Avui es projecta als cinemes imperials a partir de les 8 del vespre.
Es complica l'arribada de Quique Rivero al Centre d'Esports Sabadell.
El migcampista que acaba de pujar a segona divisió amb el Racing era l'escollit per reforçar la medular arlequinada. Dimarts l'acord semblava molt proper, però l'aparició del Recreativo de Huelva ha complicat l'operació en les darreres hores.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim pàgina de serveis. Previsió del temps. Jordi Toda, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Hola. Després d'un matí bàsicament assolellat, a partir d'ara i en les immediates hores esperem novament el creixement de nuvolades que afectaran el Pirineu, el Prepirineu, a punts del prelitoral, també la zona del port i bàsicament a punts de la meitat nord del territori. Novament, ruixats i tempestes que no seran ni tan intenses ni tan extenses com les d'ahir i afectaran a punts del Pirineu, del Prepirineu, sobretot en el sector oriental. Afectaran també les comarques interiors de Girona i les del nord de Barcelona. Puntualment podrien afectar a zones properes, tal com dèiem, però ni tan extenses ni tan intenses com les d'ahir. Avui la temperatura màxima serà semblant o lleugerament més alta que l'enregistrada ahir. Demà esperem una jornada molt més assolellada, amb tan sols la presència d'alguns intervals de núvols d'evolució diurna a punts de muntanya del Pirineu i també de la serralada prelitoral. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara ens interessem per com funciona a aquesta hora el transport públic, una informació que ens acosta des del Transmet, el David de Toro. Molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs en aquests moments he d'advertir els usuaris de Rodalies de Catalunya que per una avaria de subministrament elèctric ja resolta, els trens de la línia R1, la línia del Maresme, circulen en tots dos sentits amb demores que poden superar els 15 minuts. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen sense incidències destacables per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens informen els diferents operadors. No obstant, per treballs de millora està interromput el servei de metro al tram Clot-Fondo de la línia 1. Consulteu alternatives al web i l'app de TMB. També, per obres de millora, resta tancat el funicular de Vallvidrera, habilitat pro, servei alternatiu per carretera. I de moment això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, David. Molt bon dia. I pel que fa a les carreteres catalanes, a aquesta hora us hem d'explicar que hi ha alguns problemes a la C58. Concretament, hi ha 3 quilòmetres i mig de circulació intensa des del Badia del Vallès en direcció a Barcelona i també per agafar l'enllaç amb la P7 en direcció a Girona i Tarragona.
La notícia del dia.
Més de 280 activitats distribuïdes en més de 250 espais. Així es podria resumir la Festa Major de Sabadell 2019, que tindrà lloc entre els dies 6 i 9 de setembre. Un programa d'actes que serà possible gràcies a una inversió de més de 475.000 euros i a la implicació d'un centenar d'entitats locals. Però quins seran els grans reclams de la celebració d'enguany? La música tornarà a ser un dels grans atractius, començant per la pregonera.
La presidenta dels Amics de l'Òpera de Sabadell, Mirna Lacambra, serà l'encarregada d'inaugurar oficialment els 4 dies de festa amb el pregó des del balcó de l'Ajuntament. La cambra prendrà el relleu a la periodista local Gemma Ruiz. L'alcaldessa Marta Ferrés explica per què se n'ha pensat en la seva figura.
Hem volgut que sigui una dona sabadellenca, que ha portat el nom de Sabadell molt més enllà de les nostres fronteres, que avui és l'artífex que una entitat com l'Òpera de Sabadell sigui un referent d'art i de dinamisme per tot el país. Per tant, ja podeu intuir qui serà la pregonera. Parlem de la Mirna Lacambra, que ens acompanyarà al balcó de l'Ajuntament el divendres 6 de setembre per inaugurar aquesta Festa Major del 2019.
La música, però, serà protagonista durant tota la festa amb concerts en diferents escenaris. Judith Nederman actuarà divendres a Sant Roc, mentre que l'Eix Macià el concert anirà a càrrec del grup de trap sabadellenc 31 FAM. Dissabte serà el torn de la cantant extremenya Bebe, cap de cartell d'enguany.
Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño.
Altres artistes que passaran per Sabadell durant la Festa Major són Obeses i Albert Cox, en aquest cas a Barraques. Hotel Cochambre, que protagonitzarà el Ball Tronera, que tancarà la celebració d'aquest 2019, o Roba Estesa.
La Festa Major, però, és molt més que música, Raquel.
Així és. Entre les novetats d'enguany en matèria de logística hi ha la distribució de 14.000 polseres per identificar menors en cas que es perdin. Seran de color verd i portaran el nom de l'infant i un telèfon de contacte. Uns elements que s'afegiran als 7.500 mocadors verds que es repartiran el mateix divendres. A més, tal com us va avançar Ràdio Sabadell, els ferrocarrils oferiran servei ininterromput de trens durant les nits de divendres, dissabte i diumenge. Un servei que s'assumarà al bus nocturn gratuït que habilita la TUS.
La trobada inicial de Festa Major, en aquest cas, serà l'Estruc.
L'espai multidisciplinar que aquest any arriba als 25 anys d'història. Una efemèride que s'ha volgut aprofitar per obrir l'equipament de la Creu Alta a la ciutadania, tal com ha assenyalat Marta Ferrés.
Un equipament consolidat que és referent a tot Catalunya pel que fa a la creació, pel que fa a la producció i pel que fa a la difusió artística. I, sens dubte, com us deia, la Festa Major és un molt bon aparador per que la ciutadania conegui aquest dia a dia de l'Estruc.
I l'horari de Barraques s'amplia.
Es mantindran obertes fins a 4:45 de la matinada. A més, la companyia Aigües de Sabadell instal·larà 3 fonts a l'espai de concerts. El programa més alternatiu de la Festa Major, però, no contempla activitats de nit, sinó que torna a proposar alguns clàssics, com el Ceballut de Ferro, dilluns a la tarda, i també s'amplia la festa de punta a punta, que aquest any anirà de la plaça del Pi a la plaça de la Creu de Barberà. En aquests dos punts hi haurà 2 escenaris més.
I els clàssics de Festa Major també es mantenen.
Estem parlant de les exposicions, la Cercavila, la Fideuà popular, el Vall de la Bola, la Diada Castellera, l'Embalat, la passejada en bicicletes o patins o el Castell de Focs, que tancarà 4 dies de festa.
Notícies migdia.
I deixem ja la festa major per parlar de qüestions polítiques. El regidor d'Educació i futur conseller comarcal, el socialista Manuel Robles, defensa l'acord signat entre els grups comarcals del PSC, Junts per Catalunya i En Comú Podem per governar el Consell Comarcal. Assegura que el pacte va més enllà de les ideologies pròpies de cada partit. Demà divendres es farà l'acte de constitució del nou Consell. Serà a l'Ajuntament de Sabadell perquè, com és tradició, l'acte se celebra a les dues cocapitals del Vallès Occidental de manera alterna cada 4 anys i el juliol de 2015 es va celebrar a Terrassa. El plenari estarà format per 39 consellers, 20 dones i 19 homes. Això suposa 6 dones més que en el mandat anterior, però el pacte ja ha provocat crítiques per part d'Esquerra Republicana i també des de l'ANC, que ha convocat una concentració durant el ple de divendres.
Segons el pacte, el PSC ostentarà la presidència de la institució, on es pressuposa que segurament repetirà l'alcalde de Castellà, Ignasi Jiménez. Els socialistes són la força amb més representació al Consell Comarcal amb 12 consellers. Es crearan dues vicepresidències, una per Junts per Catalunya, que compta amb 5 consellers, i una altra vicepresidència per En Comú Guanyem, que compta amb 3 consellers i conselleres comarcals. 4 sabadellencs seran també consellers comarcals pel PSC. Ho serà el regidor d'Educació al consistori, el sabadellenc Manuel Robles, que defensa amb l'acord del govern perquè va més enllà de les ideologies pròpies de cada partit.
La veig més enllà d'una postura partidista. Jo la veig més enllà d'una postura o independentista o constitucionalista. Veig simplement que és una postura de govern, una postura amb la qual amb els postulats posats sobre la taula coincidim amb aquest tipus de viatge, amb aquest tipus d'itinerari, i que per tant doncs podem arribar a fer una bona tasca doncs a nivell de lo que és el Vallès. Jo no veig que sigui o que hagi de ser diferent. Jo crec que el més important, doncs jo sempre ho he dit, quan parlem de Sabadell parlarem de Sabadell, no ens podem posar en contra quan parlem de la ciutat, perquè...
Pel que fa a les crítiques independentistes que ha rebut per part d'Esquerra Republicana i també de l'ANC, que ja ho ha rebutjat i ha convocat una manifestació a la plaça de Sant Roc a les 12 del migdia, Robles es mostra contundent.
S'han de respectar totes les postures, jo respecto la de l'ANC, la d'Esquerra Republicana, i evidentment també respecto molt la postura de Junts per Catalunya, perquè des del meu punt de vista és una postura de responsabilitat, una postura de responsabilitat política i una postura de tirar endavant doncs, pues, projectes que engloben pues, una gran comarca com el Vallès.
Mentre Lourdes Ciuró ja ha descartat ocupar el càrrec de responsabilitat al Consell perquè assegura que es vol dedicar a la ciutat, Robles l'assumirà per defensar la seva àrea d'educació i perquè diu vol mantenir i garantir les beques menjador a secundària o el foment de la formació professional i els programes de primària, de gènere i també de medi ambient.
I ara us ho apuntàvem, Sabadell per la Independència ha carregat contra Junts per Catalunya per haver pactat amb el PSC el govern del Consell Comarcal. Des del seu punt de vista, aquest pacte i el de la Diputació de Barcelona són moviments que blanquegen els partits responsables, diuen, de l'aplicació de l'article 155. Amb tot, encara tenen esperança que el pacte entre el PSC, Junts i Comuns es pugui tirar enrere.
Per aquest motiu, les delegacions territorials de l'ANC a Sabadell i Terrassa han convocat la concentració de rebuig al pacte quan comenci el ple constitutiu del Consell Comarcal a l'Ajuntament de Sabadell. Demà, a partir de les 12, faran sentir la seva veu contra un acord que consideren que amaga objectius personals. Eulàlia Subirà és membre del Secretariat Nacional.
Ja no volem acceptar més aquests moviments i els volem posar de manifest, volem evidenciar totes aquelles persones que ocupant càrrecs públics només pensen en les seves cadires, que han oblidat tot el que era els pactes entre els partits polítics i les entitats sobiranistes per aconseguir aquesta finalitat, el nostre objectiu, la independència.
L'entitat independentista ha centrat les crítiques en la portaveu del partit a Sabadell, Lourdes Ciuró, a qui recorden que no va donar suport a l'alcaldia com havia signat a la força sobiranista més votada. És per això que aquest cop no han volgut ni demanar-li explicacions. Neus Alsina, coordinadora de Sabadell per la Independència, afirma haver perdut la confiança en Ciuró.
Nosaltres estem molt decebuts amb Junts per Sabadell, perquè si fem una signatura d'un compromís i després no estem compte, o sigui, quin valor té a partir d'ara, quin valor té la paraula donada?
Des de l'ANC confien que el pacte encara es pot tirar enrere i apel·lant a les bases de les formacions independentistes per trencar la dinàmica de les cúpules del partit. També han fet una crida a tornar al diàleg i a buscar la unitat estratègica del moviment.
La xarxa Onion Més Coses proposa i entrega a l'alcaldessa Marta Ferrés més de 1.200 propostes per la ciutat dels pròxims 10 anys, i tot plegat en menys de 15 minuts. Aquesta va ser l'activitat estrella que els empresaris sabadellencs van realitzar durant el sopar d'estiu que l'entitat va celebrar ahir a la nit. A part de Ferrés, també van assistir a l'acte el primer tinent d'alcaldessa i responsable del projecte Sabadell 2020-2030, Pol Gibert, i la tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González.
Les sorpreses mai fallen a les activitats que organitza la xarxa Onion, i ahir no va ser una excepció. La cinquantena d'empresaris que van assistir al tradicional sopar d'estiu van haver d'escriure com volen que sigui la Sabadell del 2030, quines propostes plantegen i quines persones consideren que les haurien de liderar. Un total de gairebé 1.300 ítems que van entregar l'alcaldessa Marta Ferrés, i és que per la xarxa Onion l'horitzó dels pròxims 10 anys és molt important. Arnau Bonada és el president de l'entitat.
Em sembla que és una molt bona manera de començar el fet de posar en valor el que és el projecte Sabadell 2030. Per què? Perquè nosaltres com a empresaris doncs creiem que s'ha de mirar lògicament a curt termini, perquè en una empresa o un ajuntament tens unes obligacions puntuals, has de pagar unes nòmines, has de fer front a una sèrie d'obligacions, però també és bo posar la mirada una mica més a mig i llarg termini per preveure doncs les necessitats que seran d'aquí 5-10 anys. En aquest cas, 2030 per una ciutat ho trobem un horitzó doncs molt, molt apropiat.
Com que Ferrés era l'única que tenia un bolígraf de color verd, els assistents van poder identificar les seves propostes, moltes d'elles incloses al seu programa electoral, com les inversions arreu de la ciutat, potenciar el taulí o crear un clúster formatiu a l'aeroport. Però també va citar l'habitatge o la sostenibilitat com a reptes de futur.
El primer, és evident, l'he vist molt repetit i jo crec que és el gran repte que tenim totes les ciutats, que és el tema de la sostenibilitat, és a dir, hem de tenir ciutats que puguin ser sostenibles. Això què acaba volent dir? Acaba volent dir que evidentment hem de poder abordar debats estratègics com és el de la Gran Via, però que hem de poder abordar el tema del transport sostenible, que hem de poder abordar tot el tema del vehicle elèctric, que hem de poder pacificar la ciutat.
Ferrés també va respondre algunes de les preguntes dels assistents relacionades amb la mobilitat, les llicències d'obertura de locals comercials o com s'invertirà en el riu Ripoll.
Coses en format més breu, l'Ajuntament de Sabadell i la Plataforma per la Residència del Sud acorden explorar noves vies per aconseguir que l'equipament es construeixi.
L'executiu de Marta Ferrés no és partidari que l'administració local assumeixi el cost de l'edifici, tal com va pactar el govern quadripartit amb la Generalitat en el mandat anterior. En aquest sentit, l'equip de govern demanarà una reunió amb el govern català per abordar aquesta qüestió. Aquests compromisos es van posar ahir damunt la taula en una reunió entre representants del govern i de la Plataforma, una trobada que tenia lloc el mateix dia que PSC, Esquerra i els Comuns s'acusaven mútuament de les dificultats per posar fil a l'agulla al projecte.
Renfe licita les obres de millora de l'estació de Vacarisses Torreblanca.
Invertirà 3,7 milions d'euros en les obres de millora d'accessibilitat en aquesta estació, així com la renovació i modernització dels equipaments. I s'espera que el termini d'execució sigui de 16 mesos. També, al tram nord de la línia R4 s'estan invertint prop de 13 milions d'euros en el tram Sabadell-Manresa.
Com és Colòmbia en temps de pau? Després de més de mig segle de guerra entre l'Estat i les FARC, quines oportunitats i quins reptes té la seva gent? Continua la violència i el narcotràfic? Ha marxat l'odi i la venjança de les víctimes i els guerrillers? Voces de Vereda tracta de trobar les claus d'aquests i altres interrogants. Es tracta d'un projecte documental de la Lliga dels Drets dels Pobles i l'Institut de Drets Humans de Catalunya, que es passarà als Cinemes Imperial avui a les 8 de la tarda de forma gratuïta i amb la participació de defensors dels drets humans Colòmbia i també membres de l'equip periodístic en el debat que tindrà lloc després.
La idea del documental va sorgir de la directora Iris Avinyó, a periodista especialitzada en resolució de conflictes que havia treballat amb l'ONU implementant el procés de pau a Colòmbia. Avinyó volia mostrar els clars i obscurs d'una petita comunitat rural, la Vereda, on abans es cultivaven fulles de coca pel narcotràfic i ara es treballa per aprofitar les oportunitats limitades que tenen. La periodista sabadellenca i extreballadora de Ràdio Sabadell, Núria Hart, ens explica com era aquest poble on històricament hi havia hagut presència de les FARC i com és ara després de silenciar els fusells.
Realment estaven sotmesos a molta violència, i no només per part de la guerrilla de les FARC, sinó també per part dels paramilitars que també van intentar reconquerir la zona quan va arribar l'època de l'erradicació dels cultius de coca. Gràcies al procés de pau, aquesta gent ara pot viure amb tranquil·litat de coses tan quotidianes com, per exemple, parlar per telèfon. Ens explicaven que fa uns anys, si algú es veia parlar per telèfon, podien ser assassinats perquè eren vistos com a informadors.
L'empremta que ha deixat el procés de pau després de més de 5 dècades de conflicte armat queda plasmada a través de les vivències i els diferents punts de vista dels protagonistes. Segons explica Núria Har, la guionista del projecte, hi havia molts canvis també a les zones rurals, per exemple, a les escoles.
En l'època més dura del conflicte, els pares no enviaven els nens a l'escola perquè era perillós, no sabien amb qui es podien trobar pel camí i, a més, el camí estava plegat de mines antipersones. I ara, gràcies al procés de pau, doncs s'ha repoblat, no?, tota l'escola, i a més també ens explicava com canvien, no?, els jocs simbòlics dels nens. Ens deien, abans els nens jugaven a guerrillers, ara no saben el que és guerrilla, què és tot això, i ara juguen a futbol, juguen a altres jocs que no tenen res a veure amb la violència com abans que passava, no?
Malgrat els avenços actuals a la zona, el documental relata les restriccions d'aigua, electricitat i recursos que tenen encara a dia d'avui.
Pas a les informacions més enllà de la ciutat explicant-vos que almenys hi ha hagut 24 morts a l'incendi intencionat d'uns estudis d'animació al Japó. Marta Valverde, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Un home que ja està detingut a ruixar les instal·lacions amb un líquid inflamable per raons que encara no han transcendit. En el moment de l'incendi hi havia una setantena de persones a l'interior de l'edifici de tres plantes.
El PSOE torna a demanar l'abstenció del Partit Popular per afavorir la investidura de Pedro Sánchez.
Tot plegat després que les relacions entre socialistes i Podem continuïn trencades. Avui el president espanyol en funcions ha transmès a la seva executiva que Pablo Iglesias li va demanar una vicepresidència social i als ministeris de Treball i Hisenda a canvi del seu suport a la investidura.
El Tribunal Europeu de Drets Humans denega una indemnització a familiars d'assassinats pels GAL i pel Batalló Basco Espanyol en no considerar-los víctimes del terrorisme.
Els familiars reclamaven que Espanya només podia rebutjar l'ajuda basant-se en una condemna penal i no en informes policials. Per això van demanar al Tribunal d'Estrasburg que declarés la seva presumpció i d'innocència per permetre les indemnitzacions. Segons els magistrats, no hi havia cap càrrec penal contra ells i, per tant, no es pot aplicar el dret a la presumpció d'innocència perquè aquest només s'atorga a persones acusades formalment d'una infracció segons el Conveni Europeu de Drets Humans.
I l'Organització Mundial de la Salut ha declarat el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo com a emergència de salut pública internacional.
La decisió arriba després que s'hagi registrat la primera mort per contagi del virus en una gran ciutat, a Goma, a la frontera d'aquest país amb Ruanda. De moment, però, l'OMS no ha demanat que es tanquin les fronteres perquè considera que el risc de contagi fora de la República Democràtica del Congo encara és baix.
La història de com vaig acabar a Arizona pagant-ho tot amb el mòbil.
O com vaig pagar una paella a terminis també amb el mòbil.
O el que vaig aprendre d'un mico carterista sobre el bloqueig de targetes amb el mòbil.
Stories del Dinero, ja al perfil d'Instagram de Banc Sabadell. Descarrega Sabadell Wallet i descobreix tot el que pots fer amb el mòbil. Sabadell, sé on siguis.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Es complica, com us dèiem, en començar l'operació Quique Rivero al Centre d'Esport Sabadell. Pau Vituri, molt bon dia.
Bon dia, Núria.
El futbolista del Racing de Santander estava molt a prop de reforçar el mig del camp arlequinat, però l'aparició del Recreativo de Huelva, a última hora, ha frenat l'arribada.
Sí, segons ha pogut confirmar Ràdio Sabadell, dimarts estava pràcticament tancat el seu fitxatge. Ahir, el Recreativo de Huelva es va ficar de ple en la negociació de la mà del seu nou entrenador, Alberto Monteagudo. Any i mig va jugar Rivero a les seves ordres al Cartagena. Sena. Avui, però, l'operació segueix viva a l'espera de la decisió final del migcampista de 27 anys. Un altre jugador pel qual s'havia interessat al centre d'esports era Àlex Corredera, el mitjapunta català de 23 anys. Era objectiu de molts clubs de la categoria i avui ha acabat signant pel Badajoz del grup quart. D'altra banda, com ha avançat fa uns minuts Mundo Deportivo, la Federació Espanyola de Futbol ha valorat en 630.000 euros la llicència que ha deixat lliure el Reus després de no ser admès a segona B. Recordem que l'Hospitalet, com a millor club català classificat a tercera, tindria preferència.
I repararem el fil amb el qual començàvem aquest Notícies Migdia, la presentació del programa de la Festa Major d'enguany. Pel que fa a la vessant esportiva, Pau, la gran novetat serà la introducció d'una mitja marató per relleus.
En grups de 3 participants, cada atleta haurà de completar una volta al tradicional recorregut de 7 quilòmetres dels últims anys i passar-li el relleu al següent. La regidora d'Esports de l'Ajuntament de Sabadell, Laura Reyes, espera més participació amb aquest nou format.
És algo que ens havien demanat des de la mateixa organització, llavors trobem que és algú com a novetat que pot tenir el reclam de més persones, més gent, i és algú que és molt atractiu i molt visible per tothom que està allà.
El preu de la inscripció serà de 15 euros per membre del grup i el tret de sortida es donarà el diumenge 8 de setembre a les 9 del matí. A més, es mantindrà la cursa popular, la de 14 quilòmetres i la mitja marató Ciutat de Sabadell. En total, hi haurà 22 activitats relacionades amb l'esport durant la Festa Major 2019.
El Mundial de Guangzhou ha tancat fa uns minuts la primera setmana de competició i la jornada d'aquesta matinada ens ha deixat la classificació de la selecció espanyola de waterpolo per als quarts de final.
Les de Mikio, que ja tenien el seu bitllet garantit des de l'estrena amb golejada contra Grècia, avui han tancat aquesta fase en plena de victòries després d'imposar-se plàcidament a Cuba per 19-6 amb 5 gols de la boia sabadellenca de l'astre al pool Maika García. El combinat nacional, doncs, no tornarà a competir fins dilluns a les 10 del matí. Aquest cap de setmana coneixeran el seu rival de l'eliminatòria de vuitens que disputaran Holanda, actual campiona d'Europa, i el Canadà.
Uns vuitens de final dels quals no es lliurarà la selecció espanyola masculina.
Després de perdre contra Hongria, els de David Martín seran segons de grup si compleixen amb el tràmit contra Nova Zelanda, un equip que guarda moltes similituds amb Sud-àfrica, com ha assegurat el representant de l'Astral Pool, Sergi Cabanes.
Nova Zelanda és més o menys el mateix mètode que Sud-àfrica, o sigui, és un equip que has d'estar atent, que has d'estar posat, i si no, et compliquen la vida.
El partit començarà quan faltin 10 minuts per les 3 de la matinada.
I una futura representant del Club Natació Sabadell, Pau, tornarà de Corea del Sud amb medalla.
Es tracta de Sílvia Morell, que avui ha tancat la seva participació al torneig d'exhibició de beach polo o waterpolo platja. Tot i plantar cara a la gran favorita, als Estats Units, Espanya ha acabat cedint a la final per 12-14. Recordem que aquesta competició s'estrenava a Guangzhou.
I un últim apunt, fa uns minuts ha acabat la final del duet lliure de natació artística, on hi teníem novament a Ona Carbonell.
En aquest cas, la nedadora barcelonina del Club Natació Sabadell no ha pogut aconseguir la seva quarta medalla en aquest Mundial fent parella amb Paula Ramírez. Totes dues han tingut una errada de sincronització en els darrers compassos de la coreografia i han estat cinquenes amb una puntuació de 91-7, lluny de les posicions de podi. Recordem que aquesta matinada torna a saltar a la piscina la sabadellenca Emma García amb la preliminar del duet mix lliure.
I relleu sorpresa, el que us estem explicant avui de la direcció esportiva de la secció de futbol sala de l'Escola Pia. La junta directiva de l'entitat del carrer Garcilaso ha decidit prescindir de Plàcid Massaguer i donar les regnes d'aquesta parcel·la a Santi Sardà.
Sardà té 29 anys i és jugador del primer equip des de fa 11, a més de ser graduat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport. La decisió de la Pia ha sorprès, ja que Massaguer havia estat el principal artífex de la tornada de Pedro Donoso a la banqueta Escolàpia. A més, havia confeccionat la plantilla de la pròxima temporada amb els fitxatges de Santi Sauquillo i Carlos Povedano. En declaracions a Ràdio Sabadell s'ha mostrat perplex amb aquesta decisió.
Molt sorprès per la decisió aparentment sense motiu i sorprès pel moment en què es pren. El que sí tinc molt clar és que me'n vaig amb el cap molt alt per tota la feinada feta durant aquest temps, on he dedicat tots els meus esforços per tornar a posar el club on es mereixia dintre del futbol sala català.
Massaguer havia estat director esportiu de l'Escola Pia els dos últims anys. D'altra banda, l'entitat Escola Pia també ha anunciat que l'entrenador de porters del club, Jordi Font, serà a partir d'ara el segon entrenador de Pedro Donoso, el sènior masculí de l'entitat.
Gràcies, Pau.
Bon dia.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Un minut per arribar al punt de les dues. Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia d'aquest dijous 18 de juliol, un informatiu que hem fet amb la Beatriz Aguilar a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm i també a través de les xarxes socials. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora, a 2:15. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.